Llimpiolot, professionals de la neteja, patrocina la Salsa Brava de l'esport.
Déu-n'hi-do, quin cap de setmana ens espera, si no en teníem prou amb futbol i amb hoquei, amb moltes emocions, fins i tot trobades en alguna altra ocasió. Ara s'hi suma el patinatge. Aquest proper cap de setmana tenim, vaja, triple sessió d'esports a l'antena de Radio Olot amb en David Planella, en Roger Isern, l'Anna Prat, vaja, i un llistat de gent que viu intensament el món de l'esport. Què tal, David, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bon bé. Dia. A punt, a punt.
A punt. Escolta, tindrem un cap de setmana d'entrada d'hoquei.
3, 2, 1, final! Escoltem la Josep Jo! Victòria vital!
Dissabte passat a la pista Josep Jou. Va ser una festa.
I tant que va ser una festa, amb l'Anna Prat i amb en Roger Isern i pràcticament 900 persones, David.
Una festassa, sí, sí, una bestiesa, eh? 900 espectadors, un partit d'hoquei patins, d'hoquei Lliga Plata, la segona màxima categoria, vaja, un somni el que està vivint l'hoquei Olot, amb victòria inclosa i, a més, posant molta terra pel mig respecte del descens, 10 punts de marge, va ser una tarda rodona.
Perquè, David, ara dèieu, una festassa, 900 persones. Habitualment, a l'hoquei estem acostumats a les entrades de futbol, no? Amb camps molt grans, amb molta gent. A l'hoquei entenc que normalment hi ha menys públic.
Sí, i de fet hi ha fins i tot menys gent a hoquei Lliga, la màxima categoria. L'entrada que es va viure l'altre dia a la Josep Jou és una entrada de màxima categoria. De fet, es va fer viral un vídeo que va publicar a l'hoquei Olot en què es veia tot el pavelló ple amb la gent cantant, animant, i gent de fora d'aquí comentant que realment l'ambient de la Josep Jou és envejable, no? Que no es viu a tot arreu. Llavors, ni a Olot s'havia viscut tant d'ambient fins ara, ni al play-off, perquè hi havia limitacions d'aforament en aquell moment, es va viure aquesta entrada que hi va haver l'altre dia. Per tant, ostres, el pavelló d'Olot és d'un 1.100 espectadors com a màxim, que s'ompli amb 900, és una bestiesa.
900 i, a més, tots cridant, tinguem en compte que el pavelló ressona.
Clar, a més, sí, s'hi crea, no?, aquest microclima especial, que per la ràdio sona fantàsticament bé, va ser increïble, i clar, tot fa, no?, que es magnifiqui encara més. El fet que sigui un espai tancat, no?, tot se sent, i no paren d'animar, eh? La penya es diu Quatre Gats, l'altre dia eren uns quants més.
Perquè, clar, sempre l'afició és un jugador més, en aquests casos els rivals deuen... Pot arribar un moment que els rivals ja temin anar aquí, perquè passa en futbol també i amb altres equips, no?, que dius, ostres, vaig a aquest camp on l'afició... O...
Ha de ser així, exacte, ha de ser així. Ho havíem dit des de principi de temporada, eh? Els equips que vinguessin a Olot havien de venir a patir, sabent que es trobarien un ambient hostil, un pavelló ple i un equip que, a més, a la pista és potent. L'hoquei Olot ha demostrat aquesta temporada que ha sigut capaç de competir contra tothom. El que passa que a la primera volta els resultats no acabaven d'arribar, però realment l'equip de Jordi García competia, jugava bé... I jo crec que era qüestió de temps, no? Ara s'ha demostrat, dues victòries consecutives, una fora Vic, l'altra casa contra el Barça B, 10 punts de marge, queden 7 jornades que, en principi, toquem fusta, l'hoquei Olot les pot agafar amb certa tranquil·litat.
Perquè, David, quedant-se a la categoria ja era una mica l'objectiu, no? És a dir, mentre aquests 10 punts de marge donen ara aquest coixí que tu dius de tranquil·litat.
Sens dubte, l'objectiu era la permanència, és la primera vegada a la història que l'hoquei Olot competeix a l'hoquei Lliga Plata. A la primera volta no ho va passar bé, hi va haver jornades que va estar en zona de descens, calia posar aquest marge respecte del Vilanova. Es veia clar que l'últim classificat estava despenjat al raspeig i que llavors era qüestió entre Vilanova i Olot, doncs posar aquests punts de marge amb el Vilanova és clau. I a més per sota encara hi tens el Barça B, que està salvat, però que també hi tens més d'un partit de marge. Vull dir que realment la feina està ben feta, ara cal no estripar-ho tot d'aquí a final de temporada, eh? Queden 7 jornades, en principi està fet, mitja permanència a la butxaca, però s'ha d'acabar d'assegurar.
Molt bé.
Com es presenta el partit del cap de setmana, però quins auguris tenim, el que dèiem, venint de dues victòries, però clar, jugues amb el que està al capdavant.
Amb el líder i un equip que ve de 6 victòries seguides, està en el seu millor moment. Aquest Sant Cugat, que la primera volta va venir al pavelló d'Esports d'Olot, no semblava un equip invencible, diguem-ho així, però ha millorat molt i s'està convertint en un candidat a tot, a l'ascens a l'hoquei Lliga. No serà un partit fàcil, i menys a fora de casa. A més vents d'aquesta festassa, esperem que no hi hagi en ressac emocional i que per tant no es noti tampoc dissabte. Però bé, és això, eh? L'hoquei Olot s'ha de prendre el partit com un partit en què no té gaire res a perdre, té marge, per tant juga contra el líder, la pressió és pels del Sant Cugat, per tant, a veure si d'aquesta manera es pot rascar alguna cosa fora de casa, qualsevol punt, evidentment, serà bo.
Això pel que fa a l'hoquei, però després, el futbol com està?
S'acosta un superdiumenge esportiu a Ràdio Olot. A partir de 4:45 de la tarda, futbol.
Xumetra! Xumigol, 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 xumigol.
La Unió Esportiva Olot ha de recuperar el camí de la victòria. En directe, des de l'estadi municipal, Olot Guinaueta. En David Planella, David Bosch, Jordi Barranco i Pere Ribas.
Déu-n'hi-do, David, l'Olot... A diferència de l'hoquei, sí, està patint de valent, aquests últims dies?
No estem bé. La veritat és que estem passant per un tram molt irregular de joc i de resultats. I això es tradueix en que a la classificació ens hem quedat sense marge fins al punt que Sant Cristòbal no... però el tenim empatats a punts. Però Girona B, Manresa i Hospici, tres equips depenen de si mateixos per avançar-nos si recuperen en victòria els partits que tenen pendents. Per tant, l'Olot està en una situació complicada quan falten 7 jornades per acabar. S'ha de posar les piles, ha de guanyar la Guinaueta sí o sí aquest diumenge, perquè si no, evidentment, no cal dir que es complicarà encara més la situació.
Per què hi ha aquests alts i baixos, David?
Mira, jo no sóc capaç d'explicar què ha passat. Perquè fa un mes estàvem celebrant aquell 0-1 a Montilivi, èpic, amb l'aturada de batalla, va ser espectacular, i celebràvem ja pràcticament mig ascens. Potser aquell va ser l'error, celebrar mig ascens. I després tot va canviar, amb el 0-4 contra la Pobla, que ens va deixar descol·locats. Aquella setmana de 3 partits, que es va saldar amb 2 derrotes, es va guanyar Figueres d'aquella manera, 0-1, sense brillar. Llavors es va anar al camp del Sant Cristòbal, es va perdre 3-1... Va ser una setmana molt dolenta, va venir el partit contra la grama, que es va guanyar, però també d'aquella manera, renunciant a la pilota, patint molt a casa, amb la grama fent 2 pals, bé, va ser una victòria enganyosa, i la setmana passada, doncs, la derrota que ja vam explicar al camp del Cué, un equip que estava despenjat a 13 punts de la permanència, en un camp que, és a dir, una cosa és anar al camp d'un equip que està en zona de descens i que tu saps que és una ratonera, que allà t'esperaran, que estarà complicat jugar-hi, que pot ser que perdis o que no hi guanyis, però el camp de l'Escó és un camp gran, de gespa natural, bé, híbrida, però natural, amb pistes d'atletisme, amb molt poc ambient, hi havia 50 persones o 60 només al camp.
Caram, contrasta amb el que ara dèiem de l'afició de l'hoquei, no?
Totalment, dissabte a la tarda vam viure el contrast, primer nosaltres al futbol, amb 60 persones, gairebé sense sentir-se res, més enllà dels crits dels jugadors i fins i tot de la pilota, se sentia, i llavors aquests 900 al pavelló d'esports, no? Però vull dir que era un camp on... tu podies pensar que l'Olot no només no hi patiria, sinó que hi podria guanyar gairebé còmodament, no? I això demostra que no està bé. Va passar que ells es van trobar amb un regal a la segona meitat, un error a la sortida de pilota de Gerard Batalla, que aprofita Gerard Badia, des de molt lluny veu el porter avançat i marca un golaç, les coses com són, fa un golaç, però ja abans de la primera part l'Olot no havia estat bé, no... havia tingut poques ocasions, fins i tot el rival en un tram de partit que es va descontrolar de moltes anades i vingudes n'havia tingut més de clares que no pas tu, i a la segona, tot i intentar fer un pas endavant, és evident que el va intentar fer la Unió Esportiva Olot, va arribar el gol de l'Escó i tot van ser presses, no? Ja vas per darrere el marcador, tens nervis, saps que has de guanyar, saps que has de remuntar, el temps t'apreta i no hi vam ser temps. Per tant, derrota al camp del Cué, 1-0, i ara, com diem, la classificació és complicada d'analitzar perquè hi ha molts partits pendents, però no hi ha res clar. Està clar. Més viu que mai, tot plegat.
I ara el partit del cap de setmana, clar, partint d'aquí es fa difícil fer pronòstic, no, David?
Tot i que torna a ser un rival de la part baixa. De
clar,
fet, torna a ser el Cué.
Però no ens en podem enrefiar,
no,
d'això.
No. L'Escó era el Cué, amb la victòria va avançar la Guinaueta, que ara és el proper rival. La Guinaueta és el nou Cué de la categoria. És un equip que també està molt despenjat, està a 11 punts de la permanència. Per tant, té un peu a Primera Catalana, té un equip molt justet per aquesta categoria, pateix molt a fora de casa, tornarem a dir allò que és un dels pitjors visitants de la categoria, però és que ja ho sabem, no podem dir moltes coses, podem treure moltes dades, però al final el que passi en un camp de futbol és imprevisible i ens ho ha demostrat a les últimes jornades, no? Amb derrotes al camp de l'Escó, amb derrotes contra la Pobla, derrotes que ningú s'esperava. En teoria, l'Olot hauria de guanyar, però ja es veurà.
Clar. L'entrenador, els jugadors, què hi diuen a tot això?
Clar, l'entrenador creu que la medicina és guanyar la Guinaueta. Ell creu que falta recuperar la confiança i és així, eh? És a dir, crec que és un problema sobretot psicològic. L'Olot ha demostrat que pot jugar bé futbol, ha demostrat que té un arsenal ofensiu que no té ningú més a la categoria, que té molt de gol. De fet, si mirem les xifres golejadores, 43 gols ha marcat l'Olot en 25 jornades.
És
una xifra a l'abast de ningú més a la categoria, eh? Perquè el segon més golejador és el Sant Andreu amb 37. però últimament no està fi, no està regular, en defensa està patint una mica més. Al final, aquelles 5 victòries consecutives les va aconseguir gairebé sempre mantenint porteria zero, sent molt sòlid a darrere, però tampoc davant té efectivitat. Llavors ara es troba en un tram de temporada en què no domina ni una àrea ni l'altra. Oh. I quan en el futbol no domines les àrees, malament. Però és que, a més, no hi acaba d'haver joc pel mig del camp. No ho sé, és un Olot que ha canviat
és,
molt.
És curiós perquè dius és el mateix equip. És a dir, a vegades passa, no?, quan hi ha canvis, ho hem dit, quan a principi de temporada o en mercats d'hivern, d'estiu, etc., es canvien peces, s'ha d'adaptar al joc, pot haver-hi canvis. Però clar, dius, el mateix entrenador, el mateix equip, el mateix camp,
sí, sí.
Però en canvi no es juga igual quan sí que s'ha demostrat que hi ha capacitat, diguéssim, per poder-ho fer.
Sí, sí, per això et dic que jo mateix em pregunto què carai ha passat en un mes perquè hagi canviat tot d'aquesta manera. No ho sé, jo espero que l'equip es tregui de sobre aquesta pressió que potser sent, no? Segurament també el vertigen existeix, al final defensar una primera posició no és fàcil,
no.
Sempre hi ha rivals a darrere que et persegueixen i que t'ho posen complicat, i jo crec que és feina mental, sobretot la que s'ha de fer dins el vestidor, eh? Evidentment, posar les piles als jugadors, això és obvi, però d'altra banda... sobretot aconseguir que tornin a creure en ells mateixos, que potser és el que falta, no? Estem veient massa dubtes. El dia de la grama, per molt que es va guanyar, ho vam remarcar, vam sortir del camp amb mal cos perquè vam veure un Olot empetitit, no? Un Olot que sí que es va avançar, però que la primera que la grama li va crear una ocasió es va arronsar, es va tirar enrere, va defensar molt enrere, en bloc baix, i va esperar la grama, li va donar la pilota i va treure el partit perquè el va treure, però no va ser el millor. Llavors, allà hi havia símptomes ja de que l'Olot no estava bé, i la derrota al camp del Cuber ho va acabar de confirmar. Es tracta que aquesta setmana es treballi bé, sobretot aquest factor mental, perquè al final el tema tècnic, el tema tàctic, el tema físic fins i tot ja estan fets. Ara es tracta de que mentalment estiguis bé, creguis en tu mateix i afrontis aquestes últimes 7 jornades amb la màxima confiança possible, que és el que falta.
Doncs, evidentment, ho seguirem aquest cap de setmana. David, però també tenim patinatge.
Sí,
és a dir,
tenim,
que la cosa...
Tenim patinatge i, a més, venim d'un gran record.
Proclama campió! Abraçades, explosió d'alegria entre les patinadores del CP Olot.
El Club Patinatge Artístic Olot comença la temporada. En directe, des del pavelló de Fontaixau, campionat territorial de grups de show. Amb Pau Masó, Sandra Sotillo i Esther Mancilla.
Déu-n'hi-do, una retransmissió brillant, la que vàrem tenir l'última vegada, com de fet totes. Recordem que aquestes són unes transmissions premiades, als Premis Ràdio Associació de Catalunya, per la seva singularitat i perquè passen els anys i ningú s'ha atrevit a fer-nos ombra, David,
Ningú més ho fa. Ningú més narra patinatge a la ràdio, som els únics. Aquest any hi tornarem a ser, evidentment, al costat del Club Patinatge Artístic Olot, començant per Fontaixau. Tenim moltes ganes de tornar a Fontaixau. Jo m'ho perdré, i la veritat és que em sap molt de greu, perquè l'any passat no hi va haver campionat territorial, per culpa de la pandèmia no es va fer, es va començar ja amb el campionat de Catalunya aquí a Olot, recordem-ho. I aquest any es recupera el campionat gironí, que sempre agrada molt, perquè és la primera vegada que s'enfronten ja Olot i Girona,
sí,
i aquest duel de màxima rivalitat, amb el pavelló ple, clar, Fontaixau ple, és el millor pavelló que el de casa nostra, no? El de Girona, el nostre, llavors és un campionat molt especial i és el primer campionat en què podem veure les noves coreografies de tots dos, dels dos conjunts que sempre són favorits per arribar a tot arreu al Mundial. Llavors, aquest diumenge viurem aquesta primera entrega d'un capítol que segur que repetirà diverses vegades aquesta temporada.
En sabem alguna cosa?
Sabem alguna cosa.
Sempre li demano.
Sabem alguna cosa que puguem explicar.
Exacte, i sempre ens tira pilotes fora, David. Evidentment ja sé que és una sorpresa, que és d'aquelles coses, no? És aquells secrets molt ben guardats, però sense desvetllar res que no es pugui dir. Bé, hem sentit declaracions, no?, dels responsables d'entrenador que deien, bueno, se sorprendrà, no?
Sorprendrà, sí, sí. Jo no, tot no l'he vist encara, Encara no l'he vist tot, però he vist coses i sorprendrà...
Ara està pensant, a veure, no fer spoiler.
Sorprendrà visualment i sonorament.
Ah, molt bé. Aquesta part ens agrada.
I visualment, jo crec que la gent no pensa, és a dir, no endevinarà amb què sorprendrà visualment.
És a dir, que sortim molt del que havíem vist fins ara.
Una mica. Hi ha alguna sorpresa que no hem vist mai.
Ah, caram.
Carai, ara ens poses aquella mena d'emoció.
Ja ho veureu, ja ho veureu.
Costa molt deixar en David Planella sense paraules. Avui l'estem deixant en blanc.
Estic pensant pistes per poder-vos donar, però que no se m'entengui gaire, i com que és aviat al matí i encara no estic al 100%, m'estimo més ser prudent, saps?
Molt bé.
Molt bé.
Però bé, que no us perdeu aquest cap de setmana. Dissabte hi ha la presentació a Olot. Si teniu ganes de veure en primícia les coreografies, està obert al públic, aquesta presentació al pavelló. A 3:45, màxima puntualitat, perquè després marxen cap a Girona a provar la pista de Fontejau, perquè el parquet és nou, i llavors volen provar com funciona aquest nou parquet de Fontejau, i marxaran després d'aquesta presentació. Per tant, a 3:45, els tres balls, el del grup A, el del grup petit, que s'estrena, i el del grup júnior, i diumenge ja en competició en aquest campionat territorial a la tarda.
El parquet entenc que és com la gespa, és a dir, és important, no?
És important.
Depèn de com... pot variar-te una mica? Clar, el ball no el pots variar, evidentment, però la manera de patinar...
És com la Fórmula 1, no? Has de canviar les rodes depenent de si la pista llisca molt, llisca poc, va ràpida, va lenta... Llavors, és important per decidir quins patins portes, quines rodes portes, i com va, si et sents còmode, si no, influeix molt. Sempre hi ha els entrenaments oficials que es fan al matí del campionat, però clar, és un quart d'hora.
I en un quart
d'hora, sí, tens temps d'una mica situar-te, provar quatre coses, però és important que el dia abans puguin anar allà, agafar-se una mica amb calma i poder provar, de veritat, tastar, no, aquesta pista.
Ara dèiem, es torna, no, a fer aquesta competició, es torna a Fontejau. En el cas del patinatge, esperem un aforament també important?
Pràcticament Fontejau ple, sí. Em sembla que hi ha alguna entrada a la venda, però poques, vull dir que tornarem a veure un pavelló ple com abans de la pandèmia.
Molt bé.
Això encara fa que...
Ho sentirem per ràdio, més.
Ho sentim més i que tinguem més ganes. Fontejau segur que vibrarà, retrunyirà amb les músiques, amb com la gent cridarà amb els balls que hi haurà, no? Per cert, només tres balls de grups grans, és la nota negativa d'aquesta temporada.
Com és, David?
La pandèmia ha passat factura. Falten patinadores, fer un grup gran és complicat, són moltes patinadores, i només hi haurà el Celrà, el Girona i l'Olot.
Ostres,
aquesta
i prou.
Temporada. En el grup gran, sí. En grups petits són més, en grups júniors també, però en grups grans falten... Sí, falten grups.
Per tant, les competicions duraran poquet, no?
En el grup gran, sí. La resta hi ha més equips, i per tant duraran més. Però el que és grup gran, que començarà a 8:15, en mitja hora ho tindrem enllestit.
I el CPA també ha passat factura a la pandèmia, no?
També, sí, s'han perdut patinadores... Moltes entitats es troben que el nivell de compromís d'esportistes no és el mateix que abans de la pandèmia. Això és per analitzar-ho amb calma.
Ara t'ho anava a dir, això s'hauria de veure.
Però és una qüestió de que han passat dos anys, és a dir, perquè clar, de picó de pelada han passat dos anys en què han estat pràcticament aturats. Aturats sobretot en matèria competitiva.
Sí, jo crec que els joves, sobretot els costa ara, és a dir, passen, i és totalment comprensible, venen d'un tram de dos anys molt complicats en què no han pogut fer allò que volien fer. I que els hi tocaria fer, i ara tenen ganes de fer-ho. I lligar-se, perquè al final és molt lligat.
I molt sacrificat,
Molt sacrificat, entrenaments, competicions... costa, jo crec que costa més i es nota en dades, però això és per analitzar-ho en el conjunt, per agafar més d'un club com a testimoni, però sabem de primera mà que no passa no només al Club Patinatge Artístic Olot, vull dir que ho analitzarem. En tot cas, bona tarda, la de diumenge a 4:45, futbol i patinatge. Primer amb el futbol, després amb el patinatge, però ja en el futbol anirem fent connexions amb Fontejau, perquè, és clar, hi haurà abans el grup júnior i el grup petit,
clar,
que s'estrena. Aquest any el grup petit, que era el B l'any passat, doncs com que falten patinadores, i a més tenir un grup petit fa que aquest grup se'l senti molt més seu, no hagi de competir amb el grup A,
clar,
i per tant pugui tenir una modalitat per ell sol, motiva més a les patinadores. Pot ser molt interessant aquesta nova modalitat que descobrirem aquest any amb el CPA Olot.
Hi ha patinadors?
Hi ha algun patinador, sí.
Pugen patinadors?
En puja algun, n'hi ha algun a la base, sí, però continuen sent molt pocs. En el patinatge passa al revés que en altres esports,
ho hem comentat
moltes vegades.
Ho hem dit moltes vegades, no? Que aquí falta. No hi ha aquesta...
N'hi ha, però no acaba d'explotar la cosa. No? I seria molt interessant que l'hoquei patins tingués jugadores i que el patinatge tingués patinadors.
Certament.
A veure si ho aconseguim.
Molt bé, David, moltíssimes gràcies.
Gràcies, adeu. Que vagi bé.
Indústries, sales blanques, oficines, comerços, vidres, pàrquings, grafits, comunitats de propietaris, xemeneies. Què necessites netejar? Neteges Llimpiolot. Professionals de la neteja. Notaràs els resultats. Informa't a llimpiolot.es o al 972 26 68 72.